La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 29 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar per la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític que actualment té representació en el ple municipal. Saludem ja, sense més preàmbuls, a qui ens acompanya avui a l'estudi. Per un costat tenim a Carles Brugueroles, regidor de Junts. Molt bon dia.
Bon dia.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pilar Gorina, regidora del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP. Bon dia.
Hola, bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP. Bon dia.
Bon dia.
Marcos Rodríguez, regidor de Vox. Molt bon dia.
Bon dia.
I Américo Logaray, activista d'En Comú Podem. Bon dia també.
Bon dia, bon dia.
Avui seguirem parlant i debatent d'economia i del pressupost, que és una mica el que ens marcarà el que queda de desembre. El 22 de desembre està convocat el ple ordinari de desembre, en aquest cas en divendres i més en matí, no? Hem fet un petit canvi, però serà un ple d'aquests importants, s'aprovarà el pressupost i tinc entès que també ordenances. Per tant, marcarà molt l'avenir del 2024. Doncs m'agradaria que de manera resumida els partits de l'oposició, que encara estem en aquesta fase, no? de al·legacions, etc., doncs digueu quin pressupost hauríeu fet vosaltres en funció, amb el context de l'economia actual. Però això ho farem tot just després, perquè abans vull aprofitar que tenim el tinent d'alcaldia d'Economia, en Carles Brugueroles, per preguntar-li una dada que ahir van donar en una roda de premsa en Comú Podem. I és cert que els comptes del 2023 es tancaran amb 40 milions de dèficit i no amb 25. És cert que en una entrevista aquí a Cugat Mèdia ja vas dir que es faria créixer, no? Que segurament aquest 25 seria més gran perquè es passaven moltes despeses del 24 cap al 23 per poder tancar el 24 amb números verds i no vermells, però simplement era per si pots confirmar aquesta dada que van donar.
En absolut.
En absolut, vale, perfecte.
O sigui, no és que es passin despeses... És que es mira de que tot allò que podria estar meritat al 23 estigui meritat al 23. No és que fem aquí trampes o artilugis estranys. I un exemple molt prototípic que jo crec que és molt fàcil d'entendre, no? És la, com que sabem de les dificultats del 24, per exemple, les aportacions previstes o que tocarien per promoure el 24, doncs les avancem al 23, no? Bueno, doncs això jo crec que tothom ho entén, no? I que a més dona, és una solució parcial o pot ajudar a complir un objectiu que tothom l'hauríem de compartir, que és intentar sortir del pla de sanejament, no? Però aquesta xifra dels 40 milions jo no tinc ni idea d'on surt, no, en fi, no sé, jo crec que és un...
Però hi ha alguna xifra? Si la teniu, la xifra amb què està encara? Encara
sí,
no,
l'única que tenim és la que vam fer a mitjans de setembre, que era una previsió de dèficit en el tancament del 23, que per tant encara no està tancat el 23, de superior als 25 milions d'euros de dèficit. Ja vaig dir en aquell moment que hi havia partides grosses que podien oscil·lar en un sentit o en un altre, per exemple les expropiacions de zones verdes, el ritme d'execució d'algunes inversions de les grosses, qüestions aquestes que no saps si cauran al desembre o al gener, no? I que per tant pot haver variacions, no? I després hi ha aquesta qüestió que efectivament, per exemple, com aquest exemple que acabo de posar de Promusa, no? Que això empitjoraria el dèficit del 2023, però també ho he dit moltes vegades que és molt més important no tancar, ni que sigui amb un euro de dèficit el 2024, que diguem que la xifra del 23 empitjori amb aquesta magnitud. Però vaja, escolta, aquí cadascú...
Aviat ho veurem, no? Aviat sabrem amb quan
març,
és aquesta xifra.
No, el març? Sabrem al març, però la liquidació dels exercicis es fa ja ben entrat l'any següent.
Molt bé, doncs fet aquest apunt que volia doncs aprofitar per preguntar-lo, com us deia, avui farem una mica al revés, com que el pressupost diríem l'heu fet vosaltres, m'agradaria que fos l'oposició que féssim aquesta ronda. No entrem en excessius detalls, línies bàsiques de què faríeu vosaltres, no? En aquest context i amb això que acaba d'explicar el Carles, doncs a nivell d'ingressos i de despeses, què hauríeu fet vosaltres si haguéssiu tingut l'ocasió de fer els pressupostos, encara que també podeu presentar al·legacions com molt bé sabeu. Doncs comencem per l'oposició, comencem per la Pilar, com a partit principal de l'oposició. Endavant.
Bon dia. Bé, jo crec que la ciutadania està com
trastocada en alguns aspectes, perquè el primer missatge que s'envia a la gent respecte, doncs, al pressupost és dir, això és Hollywood, ens podem pujar els sous a base de bé, perquè estupendo, eh? Jo crec que els polítics han d'estar ben pagats. Possiblement jo, la meva opció hagués sigut a la legislatura anterior no baixar-los, podia haver sigut, però és desorbitant. Per tant, el primer missatge, i després donem un altre missatge, que hi ha un dèficit que ja el veurem al final, perquè els números ballen i molt sovint a nosaltres ens surten diferent. No ens empenedim gens de la nostra acció de govern per res dels tripartit que vam governar, que vam trobar un ajuntament desmesurat en el sentit de que, he dit la paraula malament segurament, que la ciutat era més gran dels serveis que hi havien contractats. Per tant, ens vam trobar moltíssimes coses que havíem de posar al dia, amb moltes. I jo crec que vam donar un tom a la ciutat, sobretot, jo diria, en l'aspecte social, i nosaltres no estem d'acord en aquesta contenció total sense incrementar la pressió fiscal, ni que sigui poc. No vol dir que només s'hagi de reduir, sinó que hem de buscar fonts de finançament, i aquí ens tindrien al costat. Segurament hi ha el tema, l'exemple del tema del cinema, que és important, fons europeus, la Diputació ja està en ello, i que podrien facilitar recursos econòmics importants per elaborar el pressupost del 24. Potser haguéssim preferit esperar una mica i arribar a pactar, però vostès volen donar serveis i, en canvi, congelar uns impostos que estan des del 2019, diguéssim, i volen conservar una sèrie d'ordenances en el tema que nosaltres farem alguna esmena, per exemple, de les fotovoltaiques dels habitatges unifamiliars, que nosaltres pensem que en tot cas s'ha d'anar a les plurifamiliars. Bé, la proposta pressupostària hauria estat compartida si fóssim tots una mica més, no sé, més honestos en el sentit de dir estem molt malament, podem acceptar, van passar moltes coses la legislatura passada i en vam fer d'altres que jo penso que si hi ha un dèficit no passa res, que si resulta que ara els infants més vulnerables estan de la ciutat estan més atesos, doncs oli amb un llum. Llavors hi vam passar, doncs, el que vam dir, que la pandèmia, vam passar la guerra, ara seguim amb una altra guerra que ja veurem què passarà. Bé, per tant, nosaltres creiem que hem perdut una oportunitat amb les ordenances. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Pilar. Alfredo.
Bon dia. No, estem davant d'uns pressupostos que ja venen condicionats claríssimament pels que qualificats pel tinent d'alcaldia d'economia, els nefastos, els pitjors números de la història, o com deia el tinent d'alcalde Puigneró, per la deixadesa econòmica del govern municipal anterior. Jo sé que no van voler reprovar el govern no fa gaire, però bueno, ja ho han fet públicament amb declaracions públiques, tant el tinent d'alcalde d'economia com el tinent d'alcalde de relacions institucionals. Dit això, és evident, doncs, que tot això ve causat, el senyor Simarro deia, reconeixia mala planificació del govern anterior, amb unes declaracions, vull dir. És evident que hi ha hagut, doncs, una mala praxis, diria jo, bàsicament perquè no es va seguir el que deia l'interventor, vull dir, l'interventor ja avisava que estaven computant ingressos que no arribarien. I, per tant, quan es va mirar cap a un altre costat, i van haver i al final es va complir, doncs tens molt d'explicació del que està passant ara mateix, no? I a més, van ser incapaços de fer uns pressupostos de 2023 i van ser incapaços de modificar els pressupostos que hi havien veient que els ingressos no s'estaven produint. I per tant, home, jo crec que alguna responsabilitat tenen. Per tant, sentia la Pilar dir que estava orgullosa, home, jo m'amagaria sota la taula, realment. Dit això, nosaltres vam votar que no als pressupostos, i no ho vam fer tant pels pressupostos en si, sinó per el poc temps, les formes, en quant l'oposició vam tenir temps per treballar-los, no? I ens van arribar inclús alguna modificació d'última hora, una hora abans de començar el ple. Nosaltres estem estudiant els pressupostos, òbviament. Hi ha moltes partides que jo crec que es podrien modificar d'una altra manera. Són uns pressupostos, com deia, condicionats, perquè tant el programa electoral que portava Junts doncs, parlava d'unes inversions que ara no es podran fer, i per tant, doncs, clar, tot això ens ha supedit. I nosaltres realment aplaudim la tasca de contenció obligada que s'ha de tenir. Jo crec que això és responsable per part del govern municipal. Dit això, nosaltres no haguéssim posat impostos, ja que s'ha tret el tema, no? I crec que en un moment de context actual, pues, crec que, no, dic en general, l'economia en general, crec que llastrar més encara les famílies del que ja estan, pues, crec que hagués sigut una mala idea, i en això aplaudim, doncs, que el govern municipal fos valent en aquest sentit i no pugés els impostos. En tot cas, crec que també estic d'acord que s'han de buscar noves formes de finançament sense tocar l'economia familiar. En aquest cas crec que hi ha un munt important que si s'arregla tot el tema del TAP que hi ha quant a llicències urbanístiques i crec que allà poden haver-hi nous ingressos que poden ser interessants. I bueno, com a primera intervenció crec que jo més o menys ja hi he enfocat el debat i potser ja entrarem en partides concretes en una segona intervenció.
Molt bé, perfecte. Marco Simarro de la CUP.
Sí, bon dia. Bé, començaria dient que sí, jo insomma, en el seu moment vaig dir que el tema de la planificació era millorable, ho segueixo pensant a dia d'avui, però ho segueixo pensant també en termes de que evidentment la planificació no escapa de la mirada concreta que pugui tenir un equip de govern o un altre i una correlació de forces o una altra també a l'interior d'un equip de govern, no? Hi ha una qüestió que no es té molt en compte, que és que hi ha una final de mandat, hi ha un canvi de govern, i per tant el canvi de govern condiciona les fórmules que l'equip que ara que està al capdavant doncs pren en la situació concreta, no? Per tant, jo crec que aquí també juga una qüestió que és el tema del titular del forat i tot plegat no deixa de ser l'element necessari argumental que és explicatiu per si sol, sigui més o menys fastuós, és a dir, jo crec que aquí hem fet un flac favor posant segons quines xifres, agafant segons quina semàntica, perquè forat dona la sensació de que algú ha excavat un pou i ha posat diners allà i la qüestió del finançament d'un ajuntament no és tal, no funciona d'aquesta manera. El mateix tinent d'alcaldia d'Economia, en Carles, doncs explica, no?, que hi ha una voluntat, per tant hi ha una fórmula adoptada pel govern actual de repercutir el 2023 tot el possible per alliberar el 24, d'acord? Molt bé, però això és una fórmula i això farà més gros el forat, i jo no li vull dir així, però clar, fent servir la terminologia mateixa que ja estem emprant tothom degut una mica a la precampanya, a la campanya electoral i al després, no?, la conformació del govern de Junts i Esquerra, doncs es farà més gran aquest dèficit tenint en compte doncs, una previsió del propi govern de planificar el pressupost i la despesa d'una manera concreta, el tema dels ingressos veurem i ara hi entro i per tant intentant alliberar el 24. Nosaltres en el plenari en la pròxima inicial del pressupost sí que vam alertar de, bueno, és una decisió del govern de repercutir tota aquesta quantitat econòmica en el 23 i per tant fer més gros aquest dèficit esperant una recuperació del finançament al 24, però atenció, no es vegin molt repercutits molts dels serveis de l'Ajuntament que evidentment necessiten d'un finançament ordinari, corrent i permanent, no? Per tant això és una fórmula concreta respecte a una situació determinada, però és una fórmula que adopta a l'actual equip de govern. Evidentment, jo, com que ens preguntaves abans, Albert, que haguéssim fet o viendo venir també una mica aquesta situació, la situació de complexitat econòmica no és exclusiva de l'Ajuntament de Sant Cugat, en aquest sentit, jo crec que hi ha qüestions de conjuntura que estan passant factura a molts municipis, i crec que sí que s'hauria de parlar en relació a les ordenances fiscals com a una lògica d'ingressos i els pressupostos com una lògica de despeses d'una forma més dialèctica, no? Una cosa que està relacionada amb l'altra i una et vesteix l'altra igual que l'altra dona sentit a l'anterior, no? Llavors, nosaltres sí que haguéssim plantejat algun tipus de millora en la política de recaptació, però amb aquesta mirada de no perquè sí, sinó evidentment per seguir garantint uns serveis públics mínims i necessaris a l'Ajuntament, no? Llavors aquí creiem que hi ha marge per tocar alguns impostos. Tenim dels coeficients de IBI més baixos del país, el tenim a 0,528, el vam pujar nosaltres el 2019. Nosaltres som del parer que l'haguéssim pogut pujar encara una miqueta, i això no suposa llestrar les famílies, perquè aquí també hi ha tot aquest tarannà de repercutir en les famílies, tal, no sé quantos, quan potser una pujada petita suposa doncs, entre 50 i 100 euros de mitja anuals per unitat convivencial en relació a un immoble. Per tant, és repercutir poc per un ingrés que és important per l'Ajuntament, és dels més importants per l'Ajuntament. Llavors nosaltres sí que haguéssim anat a buscar algun tipus de millora en els ingressos per després fer una construcció d'una confecció d'un pressupost que ens hagués agradat més. El que sí que els diríem, o que sí que haguéssim també intentat fer a la part del nou equip de govern, és tenir un pressupost alhora, i això sí que també ho podem dir públicament, i ho celebrem que així sigui, i potser després, per no hi ha remenys, també entro en una qüestió més concreta.
Perfecte. Marcos, de Vox.
Sí, nosaltres continuem en la mateixa línia, no? Repetint una miqueta el que hem dit des del primer dia. La situació és la que és, no cal un altre cop entrar en lo de sempre, és la que s'ha trobat el govern i s'ha d'afrontar, i s'ha d'afrontar de forma valenta, no? Llavors, passa, aquesta situació passa per retallades i és que no hi ha gaires opcions més, vull dir, els números són els que són i s'ha d'afrontar aquesta situació. Nosaltres vam recolzar el govern, en aquest cas, en el moment, i tal com vam suggerir, que no pugés els impostos i les tasses al contribuent, no? Això era condició sine qua non nostra i molt important, perquè el contribuent no té per què pagar la factura de la mala gestió del tripartit, no? I bueno, vam donar una alternativa, i una alternativa d'estalvi en partides que hem calculat en més d'un milió d'euros, no? Que per nosaltres no són prioritàries, i la gran majoria d'elles són de caire ideològic, no? I bueno, al final nosaltres on posaria una miqueta el focus al nostre grup municipal, Vox? Pues bueno, sobretot amb que no es vegin afectats els serveis als ciutadans, no? I als veïns de Sant Cugat, no? Ni la qualitat ni els serveis, però que tampoc se'ls hi pugi el cost d'aquests i se'ls repercuteixi, no? I centrar el pressupost pues, a les famílies, als veïns. El que sí que tenim molt clar és no rebaixar amb seguretat, no rebaixar amb parcs i jardins, que són coses que estem veient que s'estan rebaixant, i bueno, pues, també passa per una cosa que costa de parlar, no? però potser ens tenim que plantejar, i nosaltres tenim clar que tenim que vendrà algun tipus de patrimoni per reduir aquest dèficit, no? Ens agradi o no ens agradi. I, bueno, nosaltres posem el focus, per exemple, doncs, en una adquisició, l'última adquisició que va fer el govern de Mireia Ingla, que va ser Torre Negra. Pues, i Torre Negra encara no sabem ni per què l'hem comprat, perquè no sabem ni quin sentit té Torre Negra, perquè no sabem ni quin serà l'ús que se li donarà, doncs jo crec que és evident que ens veiem obligats a retallar, no? En coses d'aquestes i reduir dèficit. El que està clar és que el veí i les famílies de Sant Cugat no tenen per què pagar les conseqüències de la mala gestió, les males polítiques de l'esquerra, no? I acabo, però em crida molt l'atenció la facilitat en què l'esquerra té una facilitat per... No, pugem els impostos. Home, a veure, pues no. No, pujar més impostos no sempre és la solució, i no és la solució ideal, i a més que és, bueno, en fi, és que no remarca el mateix, no? En fi, en definitiva, en grosso modo és un poquito este resumen.
Molt bé, gràcies. Américo, per part de... Ostres, vens amb l'Excel, eh?
Bueno, sí, no, estava mirant algunes qüestions. No, jo crec que el primer punt de partida de les persones que ens escolta, la ciutadania,
Apujo't una miqueta el micròfon,
per aquí?
Si ets molt alt, sí, endavant.
El que, la ciutadana, el que espera de nosaltres són els retrets. Jo crec que nosaltres, quan estàvem a l'oposició, que no teníem ni regidor, vam sortir puntualment, fer raó de pressa, explicar què passava amb els pressupostos. La ciutadana vol solucions. Llavors, A partir d'aquí, quin és l'objectiu del pressupost? L'objectiu del pressupost jo crec que són dues qüestions fonamentals.
T'has d'apropar un
pelet. És el benestar de la gent, el benestar de la gent i fer créixer la ciutat econòmicament. Recordem, tots ho sabem perfectament, el volum del pressupost és un volum econòmic important i és un motor econòmic. Per tant, retallar és perjudicar l'economia en general de la ciutat i quan retallem, a més a més, quan retallem, normalment la gent més necessitada és la que va al servei públic. Per tant, estem, diguem, castigant les classes populars, no? Les persones més necessitades, que són les que acudeixen als serveis públics. Per tant, i l'austeritat s'ha demostrat empíricament amb altres situacions que s'han fet, que no ha fet avançar els països i tampoc les ciutats. Per tant, aquí jo crec que el plantejament és totalment desviat. A partir d'aquí, què passa? Que tenim un desequilibri pressupostari, és a dir, hem d'enfrontar una situació de desequilibri pressupostari. Aquí podíem entrar en moltes qüestions, l'infrafinançament dels ajuntaments, la qüestió de la plusvàlua, que ha afectat negativament, etc. Hi ha moltes qüestions, el tema del reconeixement extrajudicial que venen des davant dels altres governs, no? I que una pràctica totalment il·legal, no? I que s'ha fet constantment, no? I que realment fa un sobrecost en els serveis, no? Per tant, què hem de fer? Primer els ingressos, perquè sabem que un pressupost es pot restituir a fer que la desigualtat que les tenim, les més altes que hi ha, Sant Cugat és una ciutat amb una desigualtat molt alta, no? Es pot redistribuir, fer, diguem, en aquest sentit, dels ingressos i dels despeses. Els ingressos, què passa? La primera qüestió que s'ha de plantejar és actualitzar els padrons, és a dir, que tothom pagui el que li toqui pagar. Amb la reunió que vam tenir amb el Carlos Barbón ja li vam dir, el tema de l'IBI és important, és l'ingrés més important, demaneu a l'organisme de gestió cadastral, que és un organisme públic, a més cobra una part de l'IBI per financiar-se i tot això, demaneu-li una actualització de l'IBI. Em va dir, sí, bueno, ja hi va... I em va dir que el 2015 es va fer i es va fer un increment d'això de 4 milions d'euros, no? És a dir que el 2015 ja es va fer una actualització, és a dir que és l'última que es va fer i no es va actualitzar més. Per tant, aquí hi ha un forat que podem segurament i una expectativa de creixement d'impostos, a part del que comentava el company de la CUP amb el tema del coeficient d'això. Però actualitzem els padrons i actualitzem-los tots. Encara sabem que hi ha fugues amb el tema dels permisos d'obres. Sabem que el tema de l'IAI és veritat, que només és a partir d'un cert impost que es fa, un import de volum de negoci que es paga, però afecta la tassa de recollida de brossa. És a dir, actualitzem tots aquests temes. Anem realment a fer que tothom contribuï el que hagi de contribuir. Per tant, aquí és la primera base. I aquí hi ha una expectativa important de poder fer créixer els ingressos. Per tant, no anem a atacar de seguida les despeses. Després anem a fer la gestió de les despeses. Anem a fer una gestió eficient. Aquesta gestió eficient, a veure què estem gastant de més i que podíem fer-ho d'una altra manera. Què puc fer millor, no? És una pregunta bàsica amb tots els gestors, no? Repassem aquesta qüestió. Nosaltres hem denunciat reiteradament que l'externalitzar servei té un sobrecost. Això és bàsic, és a dir, hem de pagar l'IVA, és a dir, quan contracta un servei extern, l'IVA ens toca pagar el 21, el que toqui, no? I el benefici industrial, perquè... El tècnic municipal, quan fa l'informe ja per adjudicar, el té que comptar, el benefici industrial. És a dir, que hem d'adjudicar prèviament que l'empresa privada faci un benefici. Perfecte. Tot això són un sobrecost. Escolti, d'entrada, estem parlant de 28-27% de la rebaixada d'aquest costos. Bueno, això no, això és una altra solució. Per tant, anem a treballar tot aquest tema. I no s'ha fet. Per tant, aquí nosaltres entenem que no és la bona solució. I després la retallada. Clar, si comencem a mirar la retallada, ens donem compte, per exemple, tot el tema de la gent gran, hi ha una retallada del 50-30%. El tema de la prevenció de la drogodependència, hi ha una retallada de 20.000 a 12.000 euros. Si mirem la salut social, per 17.000 a 3.000 euros. És a dir, que hi ha unes retallades importants. Activitat escolar, extraescolar, passa de 10.000 a 3.500 euros. És a dir, que hi ha una retallada que estan afectant a la gent més necessitada de la població. Per tant, estem tornant al que deia abans. Una ciutat com Sant Cugat es pot mantenir amb uns veïns amb una desigualtat important, amb una tassa de pobresa, amb un 30% de la gent que té dificultat per arribar al final de mes? Això són les dades de l'últim observatori que es va fer per part de l'Ajuntament, no? Escolti, no són els pressupostos que necessita aquesta ciutat.
Molt bé, perfecte, Américo. Doncs ara li toca el torn de rèplica als dos partits de govern. Ja, si no et fa res, comencem amb la Gemma, que... Ai, la Gemma, perdó, amb l'Ester. els últims dies a mi col·legi
més. Tranqui, tranqui.
Amb l'Ester, que després té pressa.
Sí, endavant. Així ja llenço tres o quatre idees i si, pel que sigui, no em dóna temps a fer la segona ronda, doncs això, podré marxar. No, jo primer un parell de punts molt, molt ràpids a aquesta revisió del mandat passat, no? que algunes persones que estan ara mateix en aquesta taula doncs feien, no? Crec que és important entendre que el mandat passat va ser un mandat mogut, en el sentit que jo crec que aquí tant la Pilar com el Marco ho han intentat explicar, eh? Vam haver de fer front a dues coses que per mi són extremadament significatives i que evidentment van repercutir de forma econòmica en el pressupost i jo crec que, o sigui, que classe elemental fins i tot d'economia domèstica, no? que els pressupostos es van arrossegant any a any. En primer lloc, la ciutat de Sant Cugat va creixent d'una forma desmesurada i per tant calia actualitzar una sèrie de contactes i una sèrie de serveis el que realment la ciutat necessitava, això en primer lloc, i en segon lloc crec que no podem tancar els ulls i obviar que vam passar una pandèmia, i quan diem que vam passar una pandèmia no només vol dir que ens vam quedar tancats a casa, o de fet sí, vol dir que ens vam quedar tancats a casa amb tot el que això implica, no? Comerços afectats, entitats afectades, societat en general afectada, i per tant això va repercutir evidentment en el dia a dia de l'economia de la ciutat, no? Aleshores, un altre tema que apuntava Vox, i no hi volia entrar, però m'està bullint per dins i ho diré finalment, és Torre Negra. Jo crec que si no entenem Torre Negra com un element patrimonial, com un element natural de la ciutat, i molt segurament com un dels pocs elements comuns que ha unit totes les manifestacions ciutadanes al llarg de molts, molts anys, és que aquí tenim un problema de no entendre què és el que ha anat passant a la ciutat durant molts anys. He dit que no ho volia dir, ho he acabat dient, i no vull que això s'acabi convertint en el desenvolupament global d'aquesta tertúlia. Aleshores, entrant directament en el pressupost que plantegem de cara a l'any 2024, jo crec que hi ha una cosa que hem d'entendre, que és que els pressupostos, el pressupost municipal, sempre és una cosa viva. Al llarg que van passant els dies, els projectes evolucionen, les partides es mouen, i per tant, si entenem el pressupost com una cosa estanca, crec que estem cometent un gran error. De fet, crec que això també és bastant bàsic i elemental, perquè entenc que les empreses privades també funcionen d'aquesta manera, no? Evidentment, el pressupost sempre és un full de ruta, sempre és aquell objectiu, sempre és com ens intentem planificar en aquest cas l'anualitat econòmica, però sempre és una cosa viva. Poden venir ingressos que no tens previstos, poden no venir ingressos que tens previstos, poden venir despeses que no tens previstes i, evidentment, poden no venir despeses que tens previstes, no? Aleshores, aquest concepte de l'element viu, de pressupost viu, crec que és important, i sobretot també perquè hem d'entendre que ens hem de saber relacionar d'aquesta manera mateix, no? D'aquesta manera activa i viva amb altres administracions, buscar altres vies i fins i tot buscar altres maneres de relacionar-nos amb la mateixa societat civil. Què és el que jo crec que persegueix en el pressupost del 2024? Crec que, o sigui, des del govern perseguim aquesta idea que la ciutadania noti el mínim possible, evidentment, aquestes retallades, i no volia fer servir tampoc aquesta paraula, però al final és ben d'hora al matí, i també si ho fem perquè ho entengui tothom, doncs diguem-ho així, no? Els pressupostos es veuen afectats, tant el tinent d'alcaldia com jo mateixa, com la resta de companys i companyes del govern, hem explicat que no és el pressupost que més ens agradaria, i aquí deixeu-me fer un parèntesi, que crec que mai hi haurà cap pressupost que és aquell que tots voldríem, jo crec que això també no ens hem de fer trampes al solitari i explicar-ho, però malgrat no ser aquell pressupost que nosaltres voldríem o que tots i totes voldríem, sí que perseguim que la ciutadania ho noti el mínim possible, no? Què està blindat en aquest pressupost? Jo crec que això també és important explicar-ho. En primer lloc, aquest concepte de drets, no? Al llarg de l'any els diversos serveis socials, en el seu concepte més ampli, donen servei a un total d'unes 14.000 persones, més o menys, per fer un número rodó, això no es toca, això està blindat. Per tant, això que deia el company de Comuns, no?, que castiguem la gent més vulnerable, jo sincerament no sé quina lectura han fet del pressupost, però certament aquest blindatge de drets està assegurat, això en primer lloc, I en segon lloc, també està blindada l'aportació a la societat civil, no? Crec que hem d'entendre, i això ho enllaço de nou amb aquest concepte de Torre Negra, hem d'entendre que al final la societat civil organitzada és la que porta cohesió i és la que porta dinamisme a la nostra ciutat. Per tant, blindem això, i això farà també que la ciutadania doncs, es pugui sentir més a gust i malgrat tots els malgrats tingui també ganes de seguir participant d'una manera activa a la ciutat. I ja per acabar, i entenc que aquí el Carles tindrà moltes més coses a dir, no me'n puc estar tampoc d'explicar que hi ha un ingrés que no és propi de l'Ajuntament, que són les famoses plusvàlues, que em sobta que no hagi sortit fins ara, no, pràcticament, que és que estem comptant amb 12 milions menys d'ingressos de plusvàlues. Clar, lluitar contra l'impossible, ves, tampoc no sé què dir-vos, però em sembla de rebut posar sobre aquesta taula aquesta mancança d'ingressos, que no estem parlant de 100.000 euros d'ingressos, sinó que estem parlant de 12 milions d'euros menys.
Molt bé, gràcies, Esther. I sí, em sembla que el Carles té unes quantes coses a dir, perquè crec que se li ha acabat el full. Anar apuntant.
Efectivament.
Vinga, endavant.
Però estava fent selecció.
Sí, t'ho agraeixo.
Greatest hits. No, la primera, ja s'ha dit, no és el pressupost que voldríem, sí que crec que està bé que ho portem tot a temps, cosa la qual ha significat un esforç importantíssim, que agraeixo molt, que s'ha preservat allò essencial, evidentment tots els pagaments i despeses obligatòries, però també els drets socials, la política d'habitatge, les entitats, l'educació, l'ocupació, i això és molt important destacar-ho. Vull tornar a insistir en que això no és un tema conjuntural, és un tema estructural, que estem en situació de pla de sanejament, per tant, fins a cert punt, intervinguts, diguem-ne, que no tenim el marge de maniobra que un ajuntament té en condicions normals.
Disculpa, això
i que és molt important.
L'heu demanat o no ja?
Eh?
L'heu demanat?
El què?
El pla de sanejament.
El pla de sanejament no estava fet, l'estema que van de fer.
No està, eh?
Però, disculpa, Américo, és que també et llegia... És que estem en situació de pla de sanejament perquè el 2022 ja es va tancar amb dèficit, i per tant això és indiscutible, estem en pla de sanejament. Crec que s'ha mirat de treballar també molt no només en mantenir sinó en reforçar el caràcter redistributiu de tot el paquet econòmic, i poso alguns exemples. El simple fet de que es mantingui determinat perfil de partides en perjudici d'altres ja té un component redistributiu important, no? Però amb ordenances fiscals, que ara es deia que hem perdut una oportunitat, no? Que jo crec que hi ha més moviment en aquest primer plantejament de modificacions que en tot el mandat passat, però bueno. Però quines modificacions hi ha? Doncs, per exemple, a millorar clarament la tarifació de la bonificació per a famílies nombroses en IBI, la qüestió de l'impost de vehicles. Home, jo crec que són coses indiscutibles, no? De fet, aquest paquet econòmic està avançant clarament en capacitat redistributiva, no? Però, bueno, clar, intentar alliberar això del 24, això que deies, Marco, no? Clar, jo ho torno a insistir, és que si no ho fem, posem en risc, claríssim, en perill molt greu, moltes de les grans iniciatives de la ciutat. És que és molt important que el 24 no el tornem a tancar amb dèficit, no? Però no és que en el 24 solucionarem la papereta, insisteixo, El problema és estructural, és profund i requerirà molta feina d'anys per redimensionar l'Ajuntament el que és la realitat dels ingressos. Vaig acabant. Posant en dubte el dèficit, doncs, bueno, això cadascú farà el que vulgui, com ho feia la senyora Gorina. Sí, un comentari ràpid sobre retallars perjudicar l'economia. No, bueno, en fi, aquí del que estem parlant és on són els recursos, no? L'economia és el conjunt, L'economia és la del conjunt de la societat. Llavors, aquí el que hem de decidir és què és més convenient per a la societat, on han d'estar els recursos, no? I en el context que travessem ara, amb el patiment social que totes i tots percebem i que a més veiem que es pot agreujar d'una manera clara en un futur imminent, home, doncs crec que la decisió responsable com a mínim és de no perjudicar més aquesta situació que pateix molta gent, no? La qüestió de l'austeritat, clar, l'austeritat si és una elecció, doncs mira, ara quan és obligada, és que no sé quin debat polític podem sostenir aquí, no? I que externalitzar és més costós, doncs depèn, de vegades sí, de vegades no. Aquí no es pot fer una priorisme, s'ha d'analitzar cada cas. Aquí la qüestió és els impostos. O sigui, el que realment hi ha un debat obert és que hi ha una sèrie de grups polítics que haurien preferit doncs incrementar els impostos, no? Bé, jo el que vull dir, no sé, per exemple, pujar molt l'IBI, posem per cas, no sé, un 5%, que seria una pujada important, no? doncs això generaria 2 milions i pico més d'ingressos. Un 10%, que ja seria una brutalitat de pujada, doncs aportaria 4.800.000, una cosa així, més d'ingressos, no? Home, això soluciona? Bueno, soluciona una part del problema, però una part menor, eh? No ens enganyem, no ens enganyem. Vull dir, el panorama que afrontem no va de 2, 4, o sigui, tot suma, eh? Cada euro és important, cada euro, eh? Però bueno, la situació no són 2 o 4 o 5 o 6 milions d'euros. La situació és molt més important, eh? I per tant, aquest és el panorama amb el qual treballem, amb la il·lusió de que de la manera més col·laborativa possible serem capaços de tirar-lo endavant i de deixar una administració molt més solvent i molt més sanejada i preparada per servir la ciutadania.
Perfecte, gràcies, Carles. Ens queden 10 minuts justos. Fem una ronda de l'oposició, màxim 2 minuts, si podeu, vale? Molt breu, sisplau, perquè hi càpiga tothom, d'acord? Pilar, endavant.
D'entrada agraïm les explicacions que ens van fer, però desagraïm el temps i la premura per tot plegat. Bé, nosaltres pensem que, primer, estan parlant d'un pla de sanejament, com ha dit l'Amèrico, que no.
Que no què?
Que encara no està aprovat ni presentat.
Però les restriccions estan...
Sí, les restriccions pròpies, però estan venent que la Generalitat té un pla... Bé, és igual. Nosaltres estem veient com arriba Sant Cugat amb un nivell econòmic impressionant. És una ciutat caríssima. I, per tant, els impostos han de ser proporcionals a la renda i al valor catastral, i poden pujar, perquè m'esgarrifo quan busques una vivenda per un fill o per una filla, veus que es van venent contínuament vivendes a uns preus astronòmics impensables. Per tant, vol dir que arriba gent amb una capacitat molt gran. Per tant, és una ciutat cara. Per tant, el que pensem és que s'ha de redistribuir de manera, no pretenem que les famílies vulnerables tinguin un cost afegit, per res, però qui té més ha de pagar més, perquè Sant Cugat és molt car, perquè és una ciutat horitzontal, és una ciutat horitzontal, i a la que plantegem una pujada d'alçada, és el que es planteja és, bueno, acabem amb el model de ciutat, etc. Doncs si volem un model de ciutat determinat, l'hem de fer.
Pilar, sisplau, és que si no, no en podrem parlar tots, disculpa. Alfredo.
Jo volia insistir, jo crec que és la clau de la qüestió. Vull dir, i és una qüestió que haurien de respondre els membres del tripartit anterior, però també junts, i m'hi referiré. Quan l'interventor municipal posa en un informe no hi haurà ingressos aquests que esteu plantejant aquí, perquè heu fet cas omís? O quedava molt mal, no quedava bé, no? Que a un any de les eleccions municipals ha començat a fer retallades. No, és més fàcil mira cap a un altre costat i ja preguntarem el problema quan arribi.
Pensàvem continuar governant,
sí, clar, per això, i fer despeses a un mes de les eleccions, com asfaltar la meitat de Sant Cugat, la part del centre, i fer-se fotos, que estem asfaltant, sense cap tipus de criteri.
No es preveu.
Però és un exemple, és un exemple. Aleshores, dic, nosaltres des del 2012, per això em dic, nosaltres en el 2012 ja vam plantejar una moció, 2012, que ja avisàvem del que vindria amb el tema plusvàlues. Tothom mirant cap a un altre costat. Vull dir, aquí no s'ha fet la feina. I ara tenim, doncs, esclatat.
Escolta, les plusvàlues són responsabilitat municipal?
Sí, però escolta'm una cosa.
No, jo t'ho pregunto, perquè ens ho expliquis a tots.
No, el que t'estic explicant és que estàveu ocultant uns ingressos que no vindrien. I va mirar cap a un altre costat, us ho deia l'interventor, escolteu, no, però aquí que és més fàcil estirar més el braç que la màniga. Vull dir, i aquí s'han fet unes despeses amb uns ingressos que no eren els que corresponien. Vull dir, i aquí està el quid de la qüestió. Vull dir, en un any electoral, o sigui, vau ser incapaços de muntar un pressupost el 2023 perquè no es va posar d'acord, ja veníem d'un 2022 que també ha dit el Carles Brugaroles, ja portava un dèficit de 9 milions i mig, i bueno, doncs pues mira, aquí pues no, pues nosaltres ho recordarem sempre que faci falta.
Gràcies.
De res.
Gràcies, Alfredo. Marco?
Sí, jo ràpidament diria que el quid de la qüestió no és exclusivament les plusvàlues, l'interventor fa les seves, evidentment, recomanacions, no és exclusiu tancar un pressupost de l'única partida d'ingressos prevista en relació a les plusvàlues, si bé s'ha vist que no és encertat, però hem estat parlant de molts factors que van molt més enllà d'aquest ítem, vull dir, no puc fiar-ho tot això, crec que no aporta tampoc rigorositat, Per contestar algunes coses, si les ordenances fiscals s'han canviat més aquesta vegada que en 4 anys, bueno, pot ser que s'hagin canviat més en algunes qüestions, però el mateix govern deia que preveien una reducció d'ingressos via recaptació, via ordenances fiscals, amb aquesta proposta que fan, tot i que afirin algunes qüestions de bonificació, que nosaltres en el seu moment els vam dir que ens semblaven bé. No ens sembla bé encara la de famílies nombroses, perquè eliminen alguns topalls de renda i veurem llavors com queda aquesta tarifació en aquest sentit. Jo crec que el de repercutir el 23, per dir-ho així molt ràpid, per poder anar sortint el 24 i això, evidentment, també respon a una qüestió política de voler fer mandat els últims dos anys del mandat aquest del 23-27, i al final també és una decisió en pròpia. Jo crec que tampoc estem parlant de fiar-ho tot a l'IBI, però sí que com que tot compta, i com que també s'ha dit en aquesta altura, que tot compta, si 4 milions d'euros compten, doncs potser una petita pujada no repercuteix tan importantment en les factures anuals dels IBIs, però també podem parlar de IAES, de crear altres tipus d'ingressos, com nosaltres plantejàvem fa un parell de plens amb la taxa d'Amazon. És a dir, que hi ha maneres de generar noves fórmules de recaptació amb moltes direccions. I llavors, finalment, nosaltres, doncs, a banda de parlar d'ingressos, d'internalitzar serveis, també creiem que és una línia a estudiar, com els parlava abans, i la qüestió de la priorització de la despesa, que, bueno, veurem com queda en el futur.
Vale, ens fa curiós. Disculpeu que queda poquet temps. Marcos, de Vox, i Américo. I seguim.
Sí. Ah, superbreu. Bueno, jo remarcar que estem en una situació d'emergència econòmica per a les famílies. Llavors, amb aquesta situació també hem de tindre en compte les famílies i l'economia, no?, domèstica. Ho estan passant molt malament. Llavors, la facilitat aquesta de bueno, pujar una miqueta l'IBI i tal, pujar, bueno, és que les famílies ho estan passant molt malament. Els hi costa molt arribar a final de mes. I a vegades els polítics, jo inclús...
Si retalles pressupost, tampoc podes fer cap servei.
Sí, però hi ha prioritats, i les famílies jo crec que ho estan passant fatal. Jo, no és que ho cregui, és que és sortir al carrer i parlar amb els amics, amb els veïns, i una miqueta d'aquí, de l'IBI, una miqueta d'allà, però és que les famílies estan esquilmades per tot arreu. O sigui, els ha pujat tot, només falta que nosaltres ja, els polítics, fem malament la nostra feina de gestió econòmica dels calés, i a sobre els hi pugem més els impostos. Bueno, em sap greu que l'Ester s'ha anat, i però bueno, amb molt de respecte, quan el comentari del Covid té tota la raó, o sigui, gestionar la pandèmia del Covid, amb això li dono tota raó, és una situació que excepcional, i però bueno, també remarcar que vam tindre un avantatge, les administracions van tindre un avantatge, i és que el gasto de la despesa va ser menor. Llavors, home, això també ho hem de tindre en compte. Parlo a nivell municipal.
Molt bé, gràcies. Vinga, Américo.
No va ser així.
Un minutet i tanquem.
Bueno, aniré molt ràpid. Jo d'aquí afirmo que aquests pressupostos, i ja l'he comentat abans amb alguns exemples, incrementa la desigualtat. Vaig donar un par de xifres perquè vegin aquesta orientació, no? Ajut de menjador està pressupostat uns 7.000 euros. Per any que ve. Ajut per alimentació, per la gent que no pot menjar, que no té per omplir la nevera, 525.000 euros. Si mirem les bonificacions que tenim per l'IBI, que encara estem esperant que ens faciliti el senyor Urgola el seu informe, que el tenia el dia que ens reunia amb ella ja, i no ens ha enviat.
Ja el teniu, Américo, estava pensant.
Ah, molt bé, perfecte. Doncs les bonificacions, que tots sabem que afecten a persones, a famílies amb rentes mitja alta, suposo per l'any que ve una transferència de diner per a aquestes famílies de 3,1 milions d'euros.
Com?
3,1 milions d'euros.
I quines són aquestes?
Les bonificacions per a l'IBI.
I famílies
estan de renda alta? Informe que tu ens vas ensenyar, que no ens vas donar. Jo vaig apuntar quan tu ens vas ensenyar a la reunió.
Això és mentida, si sumem, directament, Perdó, és fals. O sigui,
bueno, escolta, tu em vas ensenyar, l'interventor té que fer un informe per determinar el cost fiscal de la bonificació, i per l'any que ve està en aquest informe 3,1 milions. Si sumem tota la resta de bonificació, anem a 4,5 milions. Per exemple, aquí entra el tema dels cotxes elèctrics. Qui es pot pagar un cotxe elèctric? M'explico. Per tant, escolti, aquí de desigualtat anem cap amunt.
Molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies. Us agraeixo la brevetat final. Ja sabeu, com sempre, mai tenim tot el temps que volem. Tu? No ho sento, no queda temps. T'he preguntat al principi, i et has tingut un torn extra. Són i 59? Com vols que ho fem? Va, no. Fins aquí la tertúlia al Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots set. als oients, ja sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir, a la 91.5 de la FM i a Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Molt bon dia.